Som-hi, passen 7 minuts de 11:45. Tot seguit saludem el Carles Gala. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb el Carles parlem de pantalles, d'estrenes, de continguts audiovisuals, de xifres d'audiència, una mica de poti-poti al voltant de les pantalles.
Això mateix. I em poseu aquesta sintonia de Mandalorian i m'entren unes ganes que arribi la temporada. Encara vaig esperar quasi un any, però bé, ara esperarem, esperarem.
Ja has devorat la primera?
Ha, o sigui, de Mandalorian hi ha dues temporades. Ja.
Dues?
Sí, sí, hi ha dues temporades, són capítols curtets de 40 minuts i diria que hi ha uns 8 capítols, no sé si arriben a 10 per temporada. O sigui que passa ràpid, perquè hi ha gent que no l'hagi vist, sempre la recomanem i de fet és una sèrie d'aventures molt, molt divertida.
Comencem explicant què es cou a les pantalles. Per exemple, a la 2 de Televisió Espanyola es cou, s'estrena ja un nou programa sobre disseny.
Sí, recordeu que Televisió Espanyola, doncs, durant els últims mesos està augmentant força la programació en català i s'estan fent diversos programes interessants, alguns d'ells. I, de fet, arriba aquest programa que es va estrenar ahir i que es diu Helvètica. Helvètica és el nom d'una tipografia d'ordinador, és a dir, d'una font per escriure, i és la, diguem-ne, la font per excel·lència del món dels dissenyadors, i és un programa sobre això, sobre l'ofici, diguem-ne, de dissenyar, el disseny gràfic. I presenta aquest programa la Flora Saura i l'Òscar Dalmau.
Dilluns a 6:45 per la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya. Per què un programa de disseny? Doncs perquè tot el que ens envolta és disseny, ho és aquest plató, la roba que vestim, ho és també la mascareta aquesta que portem ara, que ens tapa la major part de la cara. El disseny ens ajuda a entendre el món que ens envolta i també la seva història. De fet, a més, Catalunya i sobretot la ciutat de Barcelona són un referent a nivell internacional pel que fa a aquesta disciplina. Per tant, el que és estrany és no tenir un programa que parli de disseny a cap televisió en aquests moments i que parli de disseny en tots els àmbits i que ho faci no d'una manera elitista, sinó que ens acosti als secrets que hi ha al darrere de qualsevol cosa que es dissenya. Jo sé que teniu moltes ganes de parlar amb els presentadors del programa, que són la Flora Saura i l'Òscar Dalmau.
Doncs això, aquesta era part de la roda de premsa de presentació d'aquest nou programa, Helvètica, a la 2, que s'ho de veure els dilluns a 6:45 de la tarda. Doncs, com dèiem, un programa força interessant.
Farà gràcia veure aquest registre diferent de l'Òscar Dalmau, el rei dels concursos, aquí amb un altre rol, segurament.
Sí, a més, l'Òscar Dalmau sempre, si sí, la gent que el segueixi, per exemple, a Instagram, ell sempre penja continguts relacionats amb el món del disseny gràfic. Per tant, jo crec que és per això que està en aquest programa, perquè al final ell és un friqui d'aquest món i li agrada moltíssim. I de fet, doncs, és una manera d'entrar també sempre algú una mica una cara famosa perquè sigui més interessant el programa.
A la 2, a la segona de Televisió Espanyola, al circuit català li volien donar un impuls, ens ho havies explicat, i sembla que a mica van agafant forma aquestes noves propostes, no?
Sí, de fet, déu-n'hi-do, perquè entre aquest i altres programes que també estan arribant, doncs la 2 recentment també va canviar, diguem-ne, de director al capdavant de l'emissora, i estan fent que sigui la cadena cultural per excel·lència de l'Estat, i això ho estan aconseguint i estan veient continguts molt interessants, la veritat. I també, diguem-ne, el circuit català, que com dèiem abans, doncs, poc a poc, a més són molt persistents, van començar amb audiències molt baixes, però poc a poc els programes que estan emetent, doncs, veuen que comencen a recollir força audiència. Un exemple, per exemple, del programa del matí que presenta la Gemma Nierga, que es fa amb emissió conjunta amb Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, i la veritat és que el que estan fent és una emissió, han detectat que quan fa entrevistes la Gemma Nierga, doncs els hi funciona molt bé i que l'audiència millora, i per tant doncs estan potenciant moltíssim el que és la part, la secció d'entrevistes, entrevistes molt de tu a tu, i això doncs ho estem veient en aquest programa de Cafè d'Idees, en el que a poc a poc doncs tot s'està posant a lloc i comencen a acompanyar-los les audiències.
Sí, sí, entrevistes d'actualitat que després sents les declaracions repetides a totes les ràdios i teles.
Sí, 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 cosa que ja et dic, els hi ha costat, bé, porten ja mesos amb aquesta programació.
Pica en pedra, sí, sí.
I a poc a poc sí que, bé, doncs, com també és una televisió pública, es pot permetre aquesta espera perquè l'audiència vagi arribant, i de moment doncs sembla que sí que va responent.
D'estrena en estrena i tiro perquè em toca, anem per una estrena a Filmin.
Sí, una sèrie que va ser guanyadora del BAFTA sobre una sèrie dels fets reals, i estem parlant doncs d'una sèrie que parla de l'articulació d'una xarxa d'abús sexual de menors a Anglaterra, i és un cas especialment controvertit i de fet pel paper de la policia en aquest cas, i també per les sospites de que les autoritats doncs no van actuar a temps, i de fet és una sèrie doncs punyent, una sèrie doncs que a Filmin presenten i que segurament té una factura important i que s'anomena La Infàmia.
No és una prostituta, perquè no existe la prostitució infantil. Lo que existe son los abusos a menores.
Es parte del trato. Yo te compro cosas, tú me das cosas.
Mírate. Das vergüenza, ¿sabes?
Lo único que hago es divertirme con mis amigas.
Dice que va a violar a tus hermanas y a quemar tu casa.
Quiero que vayas a la policía.
Ya lo hice. No hicieron nada. Solo empeoró.
Una sèrie dura, eh? Una sèrie dura, aquesta de La Infàmia.
Si aquesta no us fa el pes o ara no esteu per sèries d'aquestes dramàtiques dures, tens una altra proposta, en aquest cas de Netflix.
Sí. I romàntica, eh? Aquesta sí que és una altra història completament. Estem parlant d'una sèrie que s'estrena demà dimecres a Netflix, s'anomena El baile de las luciérnagas, Firefly Lane, i és una sèrie, doncs, com dèiem, una adaptació de les novel·les romàntiques de Tully i Kate, que són dues amigues íntimes que es coneixen des de ben petites i quan eren veïnes i també han viscut juntes els últims 30 anys, i a partir d'aquí doncs veurem totes les aventures que els hi passa amb aquestes dues veïnes en aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena demà dimecres, El baile de las luciérnagas, a Netflix.
Y durante más de 30 años esa amistad fue el centro de sus vidas.
Esa chica está sufriendo cosas en casa que no te puedes ni imaginar.
Yo voy a estar a tu lado, pase lo que pase. De mayores viviremos juntas, seremos periodistas famosas.
Soy una puta leyenda en ciernes.
Así se habla.
No lo entiendes, no sabes lo que es el fracaso. Tú triunfas en todo lo que te propones. Es como si esta fuera tu vida y a mí me dejaras acompañarte.
Tú eres mucho más valiente que yo. Tu familia, ese es el verdadero éxito.
Yo nunca tendré eso. Me dio miedo intentarlo.
Te necesito. Eres mi alma gemela, cabrona.
Els dimecres sembla que sigui el dia de les estrenes, perquè també ens portes una altra recomanació a Movistar Plus.
Sí, és una sèrie que, a més, la majoria de persones que l'han pogut veure doncs recomanen, i que podia ser una de les sèries del mes de febrer, eh? I, per tant, atents a l'estrena que arriba també dimecres. És Devil, a Movistar Plus, una sèrie que està ambientada a l'època, el 2011, a Londres, diguem-ne, al districte financer, i és un thriller financer. O sigui, això ja les categories ja comencen a ser complicades d'entendre, però aquesta és un thriller financer. I la història és que al final tenim a un cap d'operacions del New York London Investment Bank, que és una empresa d'inversió en borsa, i a partir d'aquí és un banc d'inversions, i a partir d'aquí doncs aquesta persona està a punt del Massimo Ruggeri, que és el nom del personatge, està a punt de ser ascendit, però la seva dona, que és drogadicta, de cop i volta entra en un escàndol important, i a partir d'aquí doncs no li fan cap d'aquest banc, i comença doncs tot unes aventures d'ocultacions, d'interessos i d'aventures que doncs que faran que la vida d'aquesta persona, que semblava que fos tan tranquil·la, de cop i volta giri 180 graus. Aquesta sèrie, que com dèiem, s'estrena a Movistar Plus i s'anomena Devil.
You know how proud I am of you. How hard you work, how much you sacrifice. You deserve your success. No one deserves this kind of success.
Doncs aquesta sèrie, el Massimo, que és aquest personatge, com dèiem, que anava a ser cap d'operacions d'aquest banc, i a partir d'aquí doncs un gir en la seva vida fa que canviï tot plegat i entri en un món d'investigacions, de hackers i tot plegat.
Carles, amb tant estrena, amb tanta producció, suposo que hi ha sèrie A, sèrie B, sèrie C i sèrie D fins i tot,
sí,
no? Hi ha de
sí.
Tot.
Sí, el que passa, això estaria bé que ens ho classifiquessin, que ens diguessin, oi? Alguna enganxina, que ens diguin aquesta és la bona, i així ja sabríem directament a quina anar. Però sí, i de fet també hi ha sèries revelacions, sèries que moltes vegades inverteixen molts pocs diners i que de cop i volta es converteixen en un èxit important, llavors això també són sorpreses, són la revelació, diguem-ne. Però aquesta de Dèbil, que parlàvem ara de Movistar Plus, se suposa que ve amb un gran pressupost, amb un gran guió, i que és una de les sèries importants de cara a aquest any 2021. Veurem, perquè això també és veritat que molta gent hi aposta molts calés i que tenen molta, molta confiança, però després, a l'hora de la veritat, el públic no la segueix. Per tant, veurem. De moment aquesta en parlen bé.
Sí, a mi el que em passa, suposo que és un fenomen que comparteixo amb altres espectadors, és que comences a veure sèries perquè l'argument et fa patxoca o has sentit una bona crítica o tu ens la recomanes, i després potser no passes del primer o del segon capítol perquè no t'acaba de fer el pes i allà es queda, no et sap greu.
Sí, i jo espero que algun dia algú ens ho expliqui realment si això és així o no, perquè jo crec que moltes vegades s'inverteixen molts diners en el primer capítol pilot, perquè així d'aquesta manera doncs, potser la productora pot vendre aquesta sèrie, aquesta producció, poden fer uns ingressos importants, i després la resta de capítols, quasi que diríem, ja no tenen cap mena d'interès, perquè el primer capítol ha passat tot el que havia de passar i quasi que l'han tancat a nivell narratiu, no? I amb aquell primer capítol que tu has vist, que potser pot durar una hora, que acostumen a durar més els primers capítols, doncs tu ja et quedes satisfet com haver vist una petita pel·lícula, no? Llavors ja està, tanques la sèrie i no te n'empenedeixes de deixar-la, no? Jo crec que això és un negoci, que això funciona així, que hi ha sèries pensades només en fent pilots, tot i que després fan més capítols, perquè al final el contracte de Netflix et diu que has de fer 8-10 capítols, però ells pensen només, escolta, mira, jo ja li he venut a Netflix aquesta sèrie, funcionarà, tindran audiència durant els primers un o dos capítols i amb això ja ho tindrem fet, no? Després segurament no renovarà, que això és el més probable, però com a mínim el primer negoci està fet. I jo crec que la cosa va per aquí, tot i que després parlarem que aquest any 2020 s'ha fet menys producció.
Sí, sí, això que dius em recorda una mica la venda de fascicles, que començaves el setembre, el curs escolar, amb una pila de propostes als quioscos i llibreries, i després se sabia que molts d'aquests ja sabien que farien els calés amb el primer fascicle, on hi abocaven molts quartos i aquí ja en tenien prou.
Amb campanya, amb publicitat, a tot arreu,
no? Ja sortien els números, si després no se seguia venent o fins i tot l'interrompien, no passava res.
Sí, de fet li posaves en un problema al quiosquer si volia seguir la col·lecció, perquè realment no saben ni com s'ha de fer per continuar-les moltes vegades.
Exacte. Més estrenes. Dijous hi ha una nova proposta a Fox Life.
Sí, s'anomena Miss Fisher's Modern Murder Mysteries. Al final això és el que estem parlant. Doncs estem parlant d'una noia que viu a una petita ciutat, que és, diguem-ne, una policia normal, i de cop i volta la truquen i es converteix en una mega investigadora i que, a més, l'ajuda doncs, unes dones al voltant d'ella. És una sèrie d'assassinats, típica i tòpica, però en aquest cas, amb aquest personatge que dels anys 60, més o menys, estem parlant d'una sèrie també d'època, entre cometes, però que a partir d'aquí doncs, veiem també el paper de la dona en aquella època i com l'ajuda doncs, a aconseguir-se a ser una gran investigadora coneguda per tothom. Aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena dijous a Fox Life.
Who is this girl?
Meet Peregrine Fisher.
You're Franny Fisher's niece.
God knows I need a good detective right now.
I'm more than happy to give it a whirl.
The place is swarming with police.
Has been a murder.
Sorry to drag you out of bed before midday.
Oh, I'll forgive you.
Doncs aquesta sèrie, com dèiem, Fox Life, el dijous, Miss Fisher's Modern Murder Mysteries.
Més propostes. Divendres tenim una altra estrena a Netflix.
Sí, una sèrie de ciència-ficció, un detectiu que investiga un cas d'assassinat i que de cop i volta es queda atrapat en una batalla entre el món visible i un regne subterrani habitat per criatures fantàstiques. S'anomena Ciutat Invisible, divendres a Netflix.
Da igual que intentes olvidar o intentes dormir. Es como si tuvieses a alguien pisándote el pecho.
¡Luna!
Quieres moverte, pero no puedes. Quieres gritar, pero no te sale la voz.
¡Papá!
Tú puedes salir de aquí, pero no va a salir de tu cabeza.
¡Papá!
¿Estás bien?
Mi mujer ha muerto y no hay ningún culpable.
Tienes que aceptarlo y pasar página. Se ha cerrado
la investigación. Doncs nova sèrie divendres a Netflix. Com sempre repetim, estem repassant només les estrenes, temporada 1. També hi ha més estrenes d'altres temporades al llarg de la setmana.
I tant, i tant. I avui ens portes xifres d'audiència.
Sí, perquè aquest mes ha sigut una mica diferent, no a Catalunya, que continua sent TV3 qui manté el lideratge d'aquest gener del 2021, però sí, diguem-ne que a les audiències a Espanya i a nivell doncs, de TV3, també a Catalunya, perdó, sí que és veritat doncs, que fins ara la segona emissora que quedava sempre com a cadena més vista era Telecinco, però curiosament aquest mes a Catalunya la segona emissora més vista és Antena 3. Per tant, Antena 3 ha aconseguit situar-se com a segona opció a Catalunya, un paper que des del 2018 doncs, tenia Telecinco de manera pràcticament ininterrompuda i la primera cadena de 3 Media doncs, comença l'any amb una quota de l'11%, una dada que suposa doncs, un augment de mig punt respecte al desembre i fa que superi doncs, Telecinco per primer cop, com dèiem, doncs, des del 2019. A més, també dic que com a grup també a 3 Media està per davant, però és que a Espanya sí que Telecinco ha acabat com a líder, però això ho porta fent des de fa moltíssims mesos i diria anys, però la diferència és que van aconseguir el lideratge just els últims dies del mes, perquè fins llavors Antena 3 anava per davant. S'hi acosta perillosament, diguem-ne, perquè Antena 3 sigui la cadena més vista. Per tant, sembla ser que a poc Telecinco està perdent audiència, que està perdent interès i que Antena 3, amb aquesta nova estratègia de comprar formats, la majoria coreans i d'entreteniment pur i dur i d'una emissora molt o un tipus de programa molt, molt blanc i molt obert per tota la família, doncs els està funcionant molt bé i per tant, doncs, sembla ser que Antena 3 podria acabar relallant si és que Telecinco de cop i volta no s'hi posa les piles a aquesta audiència, així que curiós aquest principi d'any 2021.
I com els hi ha anat a les sèries, a les produccions, aquests últims mesos? No massa bé, no?
Doncs sí que és veritat que el coronavirus el que està afectant moltíssim és això que dèiem, no? Doncs, la pandèmia va fer caure la producció de sèries per primera vegada en més de 10 anys i això ha fet doncs, que als Estats Units, per exemple, el 2020 s'ha estrenat 493 ficcions, una dada que suposa una disminució del 7% respecte al 2019, que es van llançar a 532. Per tant, sí que és veritat doncs, que ha baixat una miqueta, suposo, perquè no s'ha pogut rodar durant aquests mesos.
Carles Gala, moltes gràcies. Dimarts més.
Aquí estarem, que vagi molt bé.
Gràcies, bona setmana.